Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Voronkova.
Hola.
Què tal?
Molt rebé.
Com estàs?
Molt contenta de ser aquí ja, otra vez. Me gusta estar, me gusta. Amb ganes. Què tal tu, Joan?
Bé.
Et veig esplèndid, la veritat.
Fent ràdio.
Ens agrada.
Molt.
Així que feliços.
Ràdio i música.
A tope.
Què més vull?
Pues ja està, ara ja està.
Escolta, de què ens parles avui, va?
Doncs mira, és un caprichito otra vez, ¿vale?
Em sembla molt bé.
Sí, perquè m'he posat a veure la sèrie aquesta dels Tudor.
Molt xula.
Sí, que és molt guai, molt guai, molt guai. Però, vale, hi ha una cosa, que és que la versió que donen és ficció.
Clar.
I no són els primers en fer ficció sobre Anna Bolena.
Aquella gent que s'ho creu després,
eh? Bueno, no passa res, és ficció. Jo, deixem-ho clar, ficció.
Ara.
Atenció.
I després Salieri va matar Mozart.
Correcte, coses que passen. Vale, doncs Gaetano Donizetti va fer la seva pròpia versió de l'Anna Bolena i avui us la porto. Per què? Perquè m'encanten els drames històrics, em flipen, i us explicaré la història real, també les ficcions, i ahí que cada qual escoja i decida. Som-hi, doncs. Anna Bolena, de Gaetano Donizetti.
Que la història de Bolena ja és una mica això, eh?
No? Ah, que sí?
Sí.
Buah, és que musicalment s'hi adiu moltíssim. Us convido molt a escoltar-la perquè no té desperdici.
Hem de viatjar musicalment, va.
Sí. Què passa? Com ja hem dit, versions hi ha milers, però tant Donizetti com el seu llibretista, que n'hem parlat d'ell en alguna ocasió, Felice Romani, ja vam veure que tots els merders d'Enric VIII tenien tema.
Clar.
Tema, chicha, i aquí hay que hacer una ficción.
Enric VIII, un altre que...
No, és que, clar, no, mira, abans de posar-nos a fondo faré el statement, ¿vale?
És que
és molt important. Mira, de tots els personatges que jo anomeno basura, que n'hem tingut uns quants aquí també, Enric VIII s'emporta la palma.
Clar,
no,
sí.
Jo, este señor, no puedo.
T'ho compro.
No, mira, mal. Mira, per qui no ho sàpiga, ell va ser rei d'Anglaterra entre 1509 fins al 1547, que va morir, Va morir tranquil·lament. O sea, no muerte violenta, no, que no, tranquilíssimo de la vida. I ja et dic ara que era la persona més absolutament basura que et pogués tirar a la cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí. Perquè després veig aquestes ficcions del cine, de Netflix, que la Bolena, ai, és que és més ambiciosa, és una senyora manipuladora, que serà més el que tu vulguis, ¿vale? Creadors de ficció, me parece muy bien. Guai, però que la culpa de tot, literalment de tot, i el focus dels puh, que asco de senyor, són d'Enric VIII, ¿vale? Atenció, va tenir 6 esposes.
Sí.
6. I us recordo que al segle XVI no hi havia divorci, d'acord? Així que se'n desfeia, Que si la destierro, que si la decapito, veis que no és muy buena persona?
Jo us recomano, per entrar a la figura d'Enric VIII, que llegiu una miqueta Shakespeare.
Home, per favor.
Que el deixa maco, també.
No, maco no, el deixa com és. Por Dios, és que és basura, immunda. Mira, escolta'm. És que tan basura és que, oye, mira, a mi d'esto de la religió me molesta.
Clar.
Me voy a inventar yo una y voy a ser el amo superior del tema. Però tu quién eres?
Sí,
un narcisista, però vamos, de primera... Tu has vist els retrats?
Sí.
Mira, jo convido ara mateix els oients a obrir Google Imágenes, ara mateix, i cerqueu Enric VIII. Perquè què vol dir? Sí, què vol dir? Mira, en primer lloc, esa estola de pieles que me lleva tamaño manta familiar. Sí, el pes d'aquella estola no tiene sentido.
Un gorret de Cristóbal Colón.
Sí, però esa estola és més gran que aquesta taula,
sí,
la gent
sí,
no la veu.
Sí,
però...
sí,
no,
sí,
vale,
sí.
Això primer ja, per començar. Després, la mida de l'esquena, que hace 2 metros de ancho. O sea, ¿qué es eso? No. I ja per últim, la pose. Allà tot espaterrat de potes i senyalant-se el paquetorro que tiene com una coqui... No es pot. No, puja'm la música, no puc amb aquest home. Mira, posem-nos en context, que em poso de mal humor. Perquè atractivo no era, ¿vale? Era un gordo, obeso, desagradable. I que si la verdad sea dicha, punto, porque no hay estola...
Es que sabia que arribaríem aquí.
Es que no hay estola que oculte... Bueno,
da igual, va, va, va. Bastant desagradable, senyor, sí.
Posem-nos en situació, perquè, perquè el libreto es refereix, l'òpera només la podem seguir si coneixem la història que va haver-hi entre Bolena i Enric VIII. Qüestió. Enric VIII estava casat amb Catalina d'Aragó, ¿vale? Per una qüestió de que hi havia una aliança política i geoestratègica bèstia. ¿Vale? Eren dos corones bèsties. Com estem? Doncs que tothom és catòlic, ¿vale? I han de donar la cara davant del Vaticà i més concretament davant del papa. I la més catòlica de tots, i això serà important, és la pròpia Catalina.
¿Vale?
Aquí estem que la cosa va aparentment bé, però es donen dues circumstàncies que trenquen completament aquesta harmonia familiar geoestratègica. ¿Vale? La primera és que, tot i que Catalina li havia donat una descendència de 6 fills, Enric, només en va sobreviure un fill. I aquest fill és una nena, la Maria.
Ai.
Ah, clar, que després, molts anys més tard, aquesta seria la monarca més sanguinolenta de la història i que donarà nom al còctel Bloody Mary.
Sí,
però això ja és un tema per una altra òpera, eh? Per un altre dia, que la farem, perquè hi és.
Val.
Hi és.
Hi ha òpera, d'això?
Sí. Bueno, qüestió. Ara mateix, en aquest moment, la princesa Maria només és una nena que clarament no garanteix la continuïtat de la corona, així que és un problema i punto. No és més que això. Quina és la segona cosa que fa trontollar aquesta harmonia? Doncs que Catalina ja té una edat. Així que allò de tenir més fills, doncs s'ha acabat. El heredero no va a llegar. Clar, evidentment, Enric té totes les amants i fills bastardos del món, així que té molt clar que el problema és seu.
Sí, sí,
perquè ese paquetorro... Vale. Així que Catalina comença a ser una molèstia important per Enric. Amb aquesta circumstància, ell comença a fixar-se en la nostra protagonista, que és una dama de companyia de Catalina. I ella és, evidentment, Anna Bolena. Que no és una dama qualsevol, no. És una dama molt completa. Per què? Perquè ella va tenir una formació de primeríssim nivell propiciada pel seu pare. Que ell tenia 2 filles i eren els seus màxims actius.
Una absolutament intel·ligent, Anna.
Brutal. O sigui, ella va estar formada en arts, en literatura, en música, en política, ètica, religió... O sigui, brutal. Era, entre cometes, la reina de totes les converses. Per què? Doncs perquè, a més, era divertida, eloqüent i molt intel·ligent. Clar, ella s'havia creat a les corts més elevades d'Europa. A més, la tia anava vestida a la moda francesa i s'havia format sota la influència de figures molt rellevants a nivell femení, com són Margarida d'Àustria o Lluïsa de Savoia.
Ahí és nada.
És que és molt heavy, perquè aquestes dones no només tenien un pensament crític i absolutament trencador amb el concepte de les dones a parir fills. No. Aquelles dones tenien coneixements i tenien accés a aquests coneixements. I no només els van transmetre a Anna Bolena, sinó que van insuflar en ella la voluntat i la sapiència sobre tot això. Política, estratègia militar, economia i un llarg etcètera d'opinions que estaven absolutament reservades als homes. Així que, tot i que la Bolena no era un pibon, segons les cròniques, no ho era, era el que sí una tia llegida, culta i, a sobre, encantadora i pizpireta. Clar, dius, vamos, clar. En resum, una novetat com la copa d'un pino a la cort d'Anglaterra, que totes eren, pues bueno, o muy devotas o muy corquis. No per culpa d'elles, sinó perquè no tenien accés a res. Així que la Bolena fascinava a tot aquell que no tingués el cervell, evidentment, podrit per la misogínia o el fanatisme religiós. Clar, els que sí estaven així, pues no le caía bien esta chica. Qüestió. Ella ja havia estat promesa amb anterioritat amb un noble, amb Henry Percy, que el menciono perquè serà important, sobretot per Donizetti. Però, en arribar l'oportunitat d'anar a la cort d'Anglaterra, doncs tant ella com el pare diuen suspenem aquest prometatge, que aquí la cosa puede pintar bien, que potser podem donar un pilotazo i trobar una cosa millor. I alerta spoiler.
Què?
Vaja si la troben.
Sí, eh?
Perquè tot i que dura poc i acaba fatal, Anna Bolena arriba a convertir-se en la fucking reina d'Anglaterra.
Abans, però, de ser reina...
Sí.
Passen moltes coses.
Totes. Totes. Mira, tenim en Enric VIII, que ja està forniciando con todo el mundo. Entre d'altres, també ho fa Maria Bolena, la germana. Sí, muy buena idea, todo genial, todo estupendo.
Las Bolena.
Pues, es que, de verdad, esto daría pa otra... Da igual.
Sí.
Bueno, qüestió que la Bolena, Anna Bolena, lluny de consentir, perquè ja hi ha vist l'exemple de sa germana, perquè veu que allò no prospera, així que lluny de consentir i caure rendida als peus d'aquest basuro, doncs ella el rebutja, i el rebutja no un cop, sinó un cop i un altre.
Ep.
Fins que Enric VIII, ja desesperat, perquè, és clar, això de que le bailen el agua és lo típico. Ell, con su estola familiar. ¿Quién no cae a mis pies? No tinc costum d'això. Ell ja, desesperat, diu, bueno, ja està bien, tu has de cedir, perquè si cedeixes et convertiré en reina.
Ep.
I, esclar, una cosa és ser l'amant del rei, però una altra ben diferent és aquest ascens social brutal.
Tu diràs.
Així que Anna cedeix. Bueno, perquè l'oportunitat no està mal.
No.
No està mal, digamos. No, jo te regalo un reino. Ah, sí. Bueno, me lo pienso. Però, clar, tenim un problema.
Això ha passat més enllà d'Anglaterra, per exemple.
Home, per favor, claro. Coses. Qui tenim d'aquí a problemàtic? Catalina d'Aragó.
Home, clar.
Clar, tenim a Catalina d'Aragó. Així que Enric d'entrada prova la via, entre cometes, normal, ¿vale?, per aquests casos, que era demanar la nul·litat al papa d'aquest matrimoni. Clar, posat que el matrimoni està més que consumat, perquè ja hem dit que tenia una descendència de 6 fills i porten xopolony d'anys, la cosa estava complicada, però li quedava una oportunitat. Perquè, clar, era un basuro, i abans d'estar amb Catalina d'Aragó, també havia estat amb la germana de Catalina d'Aragó. És que li gusten les germanes.
No,
és que és basura, no, de verdad, por favor, que se ahogue ya con su estola. Bien, vale. Així que, atenció, perquè ell demana la nul·litat, al·legant, alerta, és que és boníssim això, que Déu l'estava castigant sense cap fill baró, perquè havia tingut una afera amb la germana de Catalina i per això s'havia d'anul·lar el matrimoni, per aplacar la ira de Déu.
Per això s'ha envellit amb Maria Bolena.
Claro, esto es así. Home, clar. Bueno, terrible. I dius, ara nosaltres tot això ens sona a una quantitat de pamplines espantosa, però és que les nul·litats en aquell temps es concedien a dojo amb arguments...
Nefastos. Sí.
Però novetat, alerta, el papa es nega.
Patapam.
Es nega, però no perquè digués este argumento es ridículo. No. El papa diu que no, perquè el que no volia era enemistar-se amb tota la fucking corona d'Aragó, que estaven tallant la pana molt importantment moment. Així que, bueno, la cosa pinta mal. Comencem.
Pinta malament, la
malament.
Música ja...
Ja t'ha posat ahí dramàtica. Sí, això és el final de l'acte, una cosa dramàtiquíssima. Bueno, que la cosa pinta fotuda, no?, per les nòpcies, però alerta que aquí el context juga una part molt important, perquè està molt en boga tot el tema de la reforma protestant.
Ep.
I, a més, Anna Bolena està molt interessada en aquesta reforma protestant. Així que la idea de renunciar al poder del papa, ignorar el Vaticà i tots els designis de l'Església, direm que resultava bastant atraient i la mar de convenient pel nostre estimat Enric.
Tu diràs.
Clar. Així que, dit i fet, nova religió per Anglaterra, a la porra amb el catolicisme, l'Enric se separa de Roma, abraça entre mil cometes les idees luteranes, perquè les idees que abraça són les suyes,
i
Lutero li importa un bledo, i, atenció, perquè s'autoproclama jefe suprem de l'Església d'Anglaterra.
El sona, això?
Ahir porto estola gorda.
Doncs d'aquí ve la cosa.
Ahir porto estola gorda, insisto. Aleshores, anul·la el seu matrimoni amb Catalina, perquè ja és cosa suya.
Sí.
A més, la desterra, a ella i a la filla, en plan, irse, que me molestais aquí, també molestais, i es casa amb Anna Bolena. I aquí, Joan, no ha pasado nada.
Tu diràs.
Religió nova, esposa nova, i a quien no le guste a la hoguera. I punto pilota. Aquí, nada más que hablar. Així que ja et suposaràs que tot això comportarà unes conseqüències brutals anys més tard, però, de nou, és un tema per altres òperes. Bene consiglia il re, bene son giuro la sciorata, che il amor del re ha destinato il tuo. Ah, Ai, Dios mío. Bueno, aquí ha de patir tothom.
Clar, clar, clar.
No és una història que acabe bonico, eh?
No, clar, tu diràs.
No, no.
Amb aquests precedents.
Però et diré, cada entrada d'aquest matrimoni entre l'Enric i l'Anna va molt, molt bé.
Ah, sí?
Sí.
Fixa't.
Estan molt contents, tot va molt bé. I tot està molt guai. A més, ella queda embarassada de seguida.
Ep.
Queda embarassada de seguida i, a més, el pare és ràpid. Tot va superbé, excepte per un petit detall.
Tu diràs.
Que ja et podràs imaginar quin és aquest detall.
Ah.
Que la criatura, una vegada més, és una nena. Txan-txan.
Mira.
Ella és Elisabet I. I dius, no passa res. L'Anna és jove, és una tia que està sana, que està forta, així que paciència i temps al temps. Però no, Joan, el destí és cruel, el karma és dolent, perquè tot i que aquella queda encinta dues vegades més, cap dels embarassos arriba a terme.
Exacte.
I ja hem comentat que quan no llega el primogénito, Enrique se pone nerviosito.
Sí, eh?
Ja ho sabem.
Yeah.
A més, a tot això, li hem de sumar que tot allò que l'havia fet tan especial a l'Anna en un inici, allò de la intel·ligència, la iniciativa, l'implicació a la política, l'economia, doncs què passava? Doncs que ara era una profunda molèstia a la cort. Clar, tots els consellers i els càrrecs no podien tolerar que ara vingui la querindonga del rei, a tenir aquí opinió, i no només opinió, sinó decisió. Així que van començar a omplir de merda, però de merda gorda, la reputació de l'Anna. Allà, els mentideros de la cort van començar, a enverinar-la.
I som-hi, eh?
Clar, i fixa't que al final la història l'escrivien aquests senyors. Per això, ara veiem aquestes ficcions on l'Anna és literalment aquesta querindonga manipuladora.
Clar,
perquè aquests senyors, aquests que la van difamar perquè era un callese senyora, l'han convertit en aquest personatge de ficció.
Absolutament.
Així que, bueno, ja hi tornem a ser. No tenim fill, a més, molesta. Així que què passa? Doncs que arriba el moment de què, Joan?
Home.
De buscar-se un altre.
Així, eh?
Home, què vols?
Pim-pam.
Que estamos aquí perdiendo el tiempo. I aquest serà, per suposat, qui? Una senyora de fora? No. Una dama de companyia de l'Anna Bolena.
Va de dama en companyia, de dama en
companyia. Sí, per suposat, com la germana ja se l'havia trincat, doncs ara me'n busco una que estigui prop, però no tant.
Val.
I ella va ser Jane Seymour, una figura importantíssima també per l'obra de Donizetti. Bueno, què? T'he plantejat aquí un sarau?
Déu-n'hi-do, eh?
De nassos, eh? Tenim Enric VIII, Catalina Desterrada, Anna Bolena, intentant-se quedar embarassada, intentant amb el fill baró, però aleshores el paio va i s'enrotlla amb l'altra dama de companyia, però hi s'enrotlla en sèrio perquè sembla que s'estimen, però no, però sí, però pam. Veus tot això?
Sí.
Doncs aquest és el punt de partida de l'Anna Bolena de Donizetti. I saps per quan el deixem, evidentment?
Home, m'ho imagino.
Però la siguiente temporada, no te digo que veo los Tudor. Cliffhanger, honey.
La setmana que ve que obrim secció amb la Maria Broncova explicant-nos aquesta magnífica obra de Donizetti.
Maravilla.
Maria Broncova, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.